publicista i escriptor, a més d'ex-col·laborador d'aquest programa, Josep Amorós torna amb novetats a les llibreries. Després de Cròniques de Macondo, publicat el 2019, arriba la segona part. Més Cròniques de Macondo. Avui en parlem amb l'autor. Josep, bona tarda.
Això d'ex no m'ha agradat gaire.
Ah, no?
No.
Doncs torna.
Ex?
Diu, no m'ha agradat. Home, ho pots continuar sent?
Continuar sent ex, sí, esclar.
No. No. A veure, Josep, les Cròniques de Macondo, de fet són relats que es publiquen cada setmana al setmanari local Tot Sant Cugat.
Es publicaven, de fet, fins setembre de l'any passat.
Molt bé. En aquesta ocasió, perquè ja hem dit que hi ha una primera part, el treball que presentes, aquesta compilació d'aquestes cròniques que s'han publicat, ve a ser una continuació, literalment, de la primera part, o hi ha alguna cosa diferent?
Oh, a veure, el que hi ha de diferent és evolució, òbviament, és a dir, això són 5 anys en total. Els que surten ara són els 3 últims, i en el primer llibre hi ha els 2 primers, està una miqueta descompensat. No són 2,5 i 2,5, sinó que ho vam fer així. Els 2 anys vam fer el primer, la primera recopilació, que quedava potser una miqueta curteta, i la segona, com que a més es va creuar doncs, tota aquesta historieta de la pandèmia, tot això que vam tenir tots plegats, doncs es va allargar una mica més. I quan la secció es va acabar en principi, definitivament, i dic en principi, després ja veuràs que bé, que potser hi ha alguna possibilitat de que torni, però quan es va acabar el setembre de l'any passat, coincidint justament amb que es va portar una part de les primeres històries al bosc literari de la Serreta, que per cert hi seran durant tot aquest 2024 encara, doncs vam decidir fer un segon llibre, una miqueta per tancar el cercle. Però l'altre dia, en la presentació del llibre, doncs, hi havia la Laura Grau, la directora del Tot, i em va dir, escolta, totes les grans sagues són de 3, són trilogies.
Mira, que m'he portat, eh?
Has vist?
Sí, sí, sí.
Va, si no n'he vero, ben trobat, però n'hem de parlar, sí, n'hem de parlar.
O sigui que hi haurà una tercera part.
És possible que, clar, tot passaria per tornar a publicar, a fer reviure la secció i tornar a publicar cada setmana i quan tinguéssim 100 setmanes, doncs, fem
però si no fos,
tercer volum.
Si no fos el cas, si no fos publicat setmanalment, igualment es podria fer?
Jo penso que no tindria massa sentit, perquè no? Són... És a dir, no es diuen cròniques per casualitat, és perquè són cròniques. Sí, d'acord que és ficció, però el format és de crònica. I aleshores, doncs, veu, si no directament, podríem dir que veu d'una realitat ficcionada, però necessita aquell punt de realitat per sortir. És a dir, per exemple, quan van tancar el bar Catalunya, doncs vam fer una crònica.
El mític bar de l'estació de Sant Cugat, que coneix. Sí, que coneix molta gent, no només de Sant Cugat.
El Cata de tota la vida. O quan el Mesón va canviar de nom per alguns, per mi no, doncs també en vam fer un altre. És a dir, que sí que són... és ficció, són relats, són historietes, però bé, surten d'una realitat ficcionada, per això es diu cròniques.
Ara que comentes aquest aspecte, els relats de l'anterior llibre explicaven històries amb un contingut bastant més local, i en aquesta segona part crec que li has volgut donar una dimensió més global.
Jo suposo que és inevitable, per diferents motius. El primer, si vols, és logístic, i senzillament és que a mi el confinament em va enganxar fora de Sant Cugat, és a dir, amb la qual cosa jo continuava enviant una crònica cada setmana, però no estava a Sant Cugat, vull dir que entre tu i jo, doncs clar, era una lectura una miqueta més a distància. Per això estan en un apartat especial d'aquest recopilatori, que precisament es diu Cròniques Confinades. El confinament estava lluny d'aquí i ho vam solucionar d'aquesta manera, les seguia enviant, però és clar, eren unes realitats molt més de reflexió interna i de, en fi, una miqueta més d'introversió.
El que requeria el moment, no?
Jo no sé si ho requeria o no, però vaja.
Home, o era el que fluïa, el que sortia, perquè clar, jo crec que no va ser l'únic, m'imagino, no?
Va ser molt curiós, perquè va ser una època en la qual, com a mínim, jo bé, la creativitat es va disparar, vaig escriure molt, de fet no hi havia massa més coses que fer, afortunadament sí que vaig continuar fent classes, perquè teníem el recurs doncs, de l'online, de la classe a distància, però així com escrivia molt més, doncs, en fi, la indústria editorial es va paralitzar, hem deixat de publicar. Jo, tu pensa que ara he tret aquest llibre, 2023, l'anterior és del 2020, i que són 3 anys sense publicar llibre. Sí que publicant doncs, doncs setmana rere setmana, etcètera, etcètera. Però és curiós perquè, mira, el catxondo del meu editor, quan va escriure la contraportada, diu textualment d'això de la part de les cròniques confinades, diu, l'autor ha volgut separar un espai, llegeixo de la contraportada directament, per les cròniques confinades, les que va publicar en els pitjors mesos de la pandèmia de la Covid-19, quan confessa que va accentuar els trets principals del seu estil, contundència però llenguatge poètic, ironia i sarcasme amb un punt de misantropia. Això és molt important, la misantropia. Respira misantropia.
Però tu et sents identificat amb aquesta descripció?
És el meu editor.
Vols dir que et coneix? Prou.
M'ha de conèixer una mica, com a mínim m'ha llegit, vull dir que, esclar, ja saps, no?, que hi ha d'haver aquest relat, doncs a partir de llegir una persona, doncs en coneixes coses, clar, òbviament.
Uh-huh. Irònic i sarcàstic.
Sí, però això ho he estat sempre. Això ho he estat sempre.
Però en aquestes cròniques, en aquest espai de temps, sembla que es nota més a flor de pell.
Més sarcasme. Jo penso que també era inevitable. També ens va passar una miqueta a tots, no? Perquè és una miqueta la conseqüència de... Bé, d'aquesta... Al final, jo en dic misantropia imposada. Ens la van imposar. Ens vam tancar cadascun nosaltres mateixos. Al mateix temps que intentàvem obrir-nos de mil maneres diferents, no? Però bé, és un episodi... És una etapa... Sembla que faci 50 anys, oi?
Sí, dona la sensació que ja ha plogut i tampoc no és el cas.
Tampoc
és el cas.
Exacte.
Tampoc és el cas. Per cert, aquestes cròniques que corresponen a la època del confinament són reflexions teves com molt personals o també narren històries i temàtiques diferents? De què parlen?
Parla una mica de tot. És cert que, esclar, et tens a tu mateix quan estàs tancat a casa, m'explicaràs què fas, parles de tu mateix, òbviament, i parles de records i tens evocacions, etc. Mira, avui precisament ho comentàvem amb uns a classe de literatura, que parlen de l'Horacio Quiroga. Les emocions no les has d'escriure mai quan les tens, perquè tens un desbordament que no et permet fer-ho com ho hauries de fer. Has de deixar que passi temps, i si quan ha passat el temps ets capaç de recordar el que vas sentir en aquell moment, vol dir que val la pena escriure-ho, que paga la pena escriure-ho, escriu-les. Esclar, no va ser el cas d'aquell moment. Escrivies tal com raja el que t'estava passant en cada moment. El que sí que és cert, i això connecta amb com hem començat, amb com has començat tu la reflexió, és que van deixar de ser cròniques molt estrictament locals. Macondo, òbviament, és una alegoria de Sant Cugat, eh? O sigui, tu saps que jo sóc barceloní del 58 i Sant Cugatenc del 77, que quan vaig aterrar a Sant Cugat, no sé, la Rambla del Celler era una riera, per dir-ho.
I en realitat ho continua sent, encara que estigui tapada.
Sí, està tapada, però vaja, ara és una avinguda.
Ho dic per tot això del canvi climàtic i aquestes coses,
no? Sí, exacte. Aleshores, doncs, sí que probablement a partir de realitats locals l'enfoc és probablement molt més global, però potser és una mica aquest el que busquem, és aquest el que busco en aquesta... Agafades en la seva globalitat, si bé una per una poden ser episodis mínims, molt petitets, cròniques de momentets, de petites realitats locals, sí que i procuro que acabin dibuixant com, no sé, com si fos un quadre puntillista, com si cada puntet, un cop els veus tots junts, t'acabi doncs, dibuixant una realitat global, fins i tot planetària, si vols, que em parles de canvis climàtics, etc, etc. És curiós que en el llibre ho dic. Tots parlem del clima quan pensant que parlem del temps. O sigui, en realitat dius, ostres, quin bon temps que fa. No, en realitat estàs parlant del clima, però en realitat sempre acabes dient el que verdaderament penses del temps, no del clima. Doncs això és una miqueta el joc, potser una mica trampós, que hi ha a sota de tot això.
I escolta una cosa, dius que converteixes molts coneguts en personatges.
Molts no tants, però alguns sí, eh?
Converteixes coneguts en personatges. I jo et pregunto, què t'han de suggerir a l'hora de triar-los per crear aquest personatge?
Pot ser qualsevol input, eh?
Sí?
Qualsevol. Mira.
Digue'm un, per exemple.
Espera't que te'ls trobo. Abans de
l'estàs buscant.
Si estic aquí fullejant. Abans de l'apartat de referents, que referents són més aviat són referents literaris, però fixa't doncs, que amb qui m'he fixat en un apartat que es diu Capacitus. Això ja ve del primer llibre. Capacitus vindrien a ser com els humanots i les donasses del Josep Pla, però referits a Sant Cugat. I Capacitus és una paraula que només es pot entendre a Sant Cugat, perquè, òbviament, me la vaig inventar jo, però me la vaig inventar a partir del malnom que tenia una família molt coneguda a Sant Cugat. Aquí en tens un, l'estudi, sí, estem a l'estudi Ramon Barnils. Doncs els Barnils, l'àvia del Ramon, allò on vivien al carrer del Carme, seia amb la cadira fora al portal, i quan els veia que feien el gamberro pel carrer o que feien qualsevol cosa o que s'anaven massa lluny, els criava dient, era d'origen abrenca aquesta senyora, i els criava dient, vine Capacito, vine Capacito. I ja saps que a Sant Cugat sempre hem estat molt, molt amics de posar malnoms a tothom. Hi ha alguns que, en fi, no val la pena recordar-los ara, però els Barnils són els Capacitos. I aleshores, doncs, per això, d'alguna manera, recuperant aquesta anècdota, ve el nom d'aquesta secció. Doncs alguns Capacitos que surten doncs són el Madí i el Cugat,
que són dos personatges,
el Pere Pellicer i el Joan Fàbregas,
sí.
Precisament molt connectats amb la ràdio. L'Eduard Jané
també connectat amb la ràdio.
La Montse Moral, indirectament, però també connectada
Montse
amb la
Moral, és tertuliana d'aquest programa.
Sí.
Farmacèutica.
I la meva farmacèutica de guàrdia.
I la teva farmacèutica.
De guàrdia, sempre li dic la farmacèutica de guàrdia. Ara és el julivert de totes les salses, perquè te la trobes en totes les mogudes,
sí,
inclosa
sí.
La ràdio, efectivament. Bé, no sé, el Pep Tugas, els petits camaleons, la Dolors Vilassau, les lectures a la fresca, que precisament l'any de la pandèmia em van convidar a escriure un monòleg que me'l va fer la Carme González Roque, va fer una interpretació brutal d'una bestiesa que vaig escriure. Ràdio Sant Cugat.
Mira.
Aquella ràdio dels 82. Aquest te'l llegiré, eh?
Sí?
Sí, esclar.
Ah, fantàstic.
A la ràdio s'ha de llegir, no? Quan tu diguis per això. L'Ariane Patou, potser no et soni, és
no.
L'artista que dona una segona vida als arbres. Per exemple, ho va fer amb el pi aquell immens de l'estació de Vall d'Oreix, que va morir, el va transformar en una escultura de dues cadires enfrontades que estan allà posades per simbolitzar una miqueta el diàleg, no? Bé, sí, però això no són personatges, això són persones reals que apareixen
en
una crònica determinada. Després sí que hi ha alguns en els quals els demano disculpes en els agraïments de la...
Ah, sí?
Sí, és clar, perquè dic, veus, a totes les persones que les han inspirades, algunes de les quals estan presents en diferents relats, amb el seu nom o amb un altre. Perdoneu per convertir-vos en personatges.
Escolta'm una cosa, i això que el pròleg te l'hagi fet l'actual alcalde, això que va ser abans, després, com va anar? Ho dic pel tràfic d'influències.
No hi ha tràfic d'influències.
Era alcalde quan ho va fer o no?
Li faltaven 5 minuts. 5 minuts no, però potser li faltaven 5 dies. Sí. Aviam, les cròniques de Macondo al Tot Sant Cugat les vam parir entre el Josep Maria Vallès i jo. És a dir, jo li vaig proposar al Josep Maria, el Josep Maria s'ho va mirar, s'ho va pensar, ho vam parlar, en fi, ho va retocar, va donar idees.
Ell estava com a director del Tot.
Ell estava com director del Tot en aquella època. I van néixer així, i quan vam fer el primer llibre, ell mateix va ser el que va dir, m'agradaria prologar-te'l. Dic, doncs per favor, encantat de que ho facis, és un honor. I en canvi aquest segon vaig estar jo el que ho vaig fer, el que li vaig demanar. Ja havia guanyat les eleccions, i per aquelles coses de la, de les, dels tempos editorials, que no hi ha qui els entenguin, igual et poden quedar parats 3 anys, com després de sobte en 15 dies s'ha de fer tot. I bé, doncs li vaig demanar, i Josep Maria, tardaria escriure el pròleg del segon recull que sortirà ara? Diu, ostres, ja estic preparant el discurs de presa de possessió. Dic, clar,
no el va canviar, no?
No, no, ja ho entenc.
Una cosa per l'altra.
No ho sé si va canviar el discurs de presa, espero que no. Però, no, sí, sí, clar, encantat de fer-ho. Quan el necessites? Diu,
doncs, ja,
doncs mira, si el tens demà, millor que pot quedar demà passat. Doncs sí, sí, no, no, no demà, no, el mateix dia me'l va enviar.
Que bé. Escolta, estem ja gairebé arribant al final, perquè no llegeixes aquesta crònica que té com a protagonista la ràdio. A veure què tal. Sortim bé a la foto?
Espero que sí. Potser et reconeixes i tot, eh?
Ai, me l'hauràs de tornar a llegir. A veure, som-hi.
Ens hem trobat en un estudi abandonat, on els ecos de les ones ens retornen gravacions que semblen podcast, que ens fan sentir els vells records d'aquells jingles que ens havien identificat. Però ja no podem tirar les velles sintonies des dels Revox, que mai més no rebobinaran amb el grinyol que em feia sentir fred a les dents i escalfor a tot el cos. Les grans taules analògiques han perdut molts dels botons que feien pujar emocions i els cascs han quedat sords per sempre més, penjats inútilment del micro amb l'escuma descolorida, com titelles que han abaixat el taló. El vídeo no ens ha matat, però potser perquè a la ràdio mai no vam ser estrelles, només veus que senties des del cotxe o des del llit, somiant despert, que sintonitzàvem tan íntimament que si encara fos aquell jove, tornaria per les ones per escriure de nou en l'aire calent de cada estiu les imatges que no eren enlloc més que el teu cap, per la màgia de les veus, de les músiques, dels efectes i dels silencis, tan propis de la ràdio i tan propis de la vida. I ara hem anat tan lluny que ja no podem tornar enrere. Un cop l'any ens trobem en aquest estudi per celebrar allò que ens vam inventar, els records de les velles sintonies que gronxaven els matins, els vespres i les nits, i recuperem les veus ja una mica rovellades, que tantes coses et van dir, potser ara que dir-te'n tantes com vam callar. Quan vaig sortir, vaig encendre la ràdio. Sonava la sintonia de la ràdio en samarreta.
Ostres, tu, com ha plogut, eh? Des de llavors sí que m'has transportat al passat.
82?
Més cròniques de Mocondo. Josep Amorós, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Els nostres oients ja saben, demà la cita, novament, a les 4:03. Adéu-siau a tots, gràcies.
Gràcies, Carme.
Bona tarda.